L'escala disposarà de 10 llambordes Stolperstein en homenatge als deportats dels camps nazis. El plenari sol·licita al Memorial Democràtic la creació i col·locació d'aquestes 10 llambordes en homenatge als escalencs deportats. La proposta és fruit del projecte de recerca que la investigadora Pilar Francesc ha pogut realitzar després de guanyar la beca municipal de tardor. Durant la sessió, els representants també han llegit un manifest de rebuig envers l'ofensiva militar que Israel està perpetrant a Palestina. L'1 d'octubre comença l'horari d'hivern al passeig Lluís Albert. Estarà obert a la circulació de vehicles durant tot el dia, sempre però prioritzant els vianants. Comencen també les obres per acabar detalls pendents, com els contenidors, respatllers pels bancs o un recobriment per la cobla. Hotel Llocandy ataca el turisme massiu al Portal Blau de tardor, la segona parada del festival a Terra a la Riba amb l'espectacle Peix, un espectacle de circ i teatre de carrer que retrata el vessant més cru del turisme massiu a la costa. El número 457 de la revista L'Escalenc, corresponent als mesos de setembre i octubre, ja es pot trobar als quioscos. El protagonista absolut de la portada és el nou passeig, i és que bona part de les pàgines estan dedicades a analitzar la remodelació d'un dels espais més emblemàtics i estimats de l'escala. I el grup de danses La Farandola participa al Mercè Dansa en una doble actuació on ha presentat el Ball de Nyacres i La Farandola. Els dansaires escalencs ho valoren com una gran experiència i agraeixen haver estat un dels grups convidats. En esports, Quim Torrent i Gabriel García són els nous presidents del Club d'Atletisme L'Escala Empúries Flama 91 i el Club Natació L'Escala Empúries. Relleven a Francesc Subirà i Cecília Caral, respectivament. L'objectiu és que els clubs continuïn bategant i guanyant nous adeptes. El temps, cel molt serè pels propers dies, amb bona visibilitat i domini dels vents de gregal al centre de la jornada. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 30 de setembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Música a la ràdio.
Espai radiofònic més de Catalunya.
Gràcies, Núria, per estar aquí amb nosaltres durant aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara engeguem la segona quan passen poc més de 3 minuts de les 5 de la tarda. Una segona hora on descobrirem què fa un controlador portuari, un controlador d'embarcacions, una feina que en molts casos és desconeguda i nosaltres avui la voldrem apropar. També ens acostarem a les peixateries per saber quina és la seva problemàtica, que és molt habitual en tota la nostra costa catalana i no només afecta les peixateries, afecta altres sectors. I acabarem el programa d'avui parlant del dragonet blau, que és una espècie que ha aparegut a les nostres costes durant aquests dies, i sabrem exactament què és el que passa. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. I ara ho comentàvem, aquesta nova temporada de la Arran de Mar volem fer una ronda per les nostres peixateries i donar veu al darrer esglaó de la cadena del nostre peix, entre el mar i la cuina, Sergi.
Doncs en aquesta temporada de la Arran de Mar, Marina, com bé has dit, volem anar una mica o veure les diferents peixateries al nostre territori, perquè parlem molt de pescadors, però parlem una mica menys de peix de cara a la gent, de cara al menjar, en podríem dir, d'aquest servei. I avui, aquí a l'escala, ens trobem a la peixateria Xifra, amb la Núria. Núria, molt bon dia.
Hola, bon dia, nois.
Ella és la gerent, la propietària de la peixateria. Hem vingut a primera hora del dematí, són les, mira, són les 9 i pocs minuts. Tenim aquí una parada amb moltes coses, que després ja anirem repassant una micatona el que hi ha avui. Però, Núria, mira, fa pocs dies que estem veient una campanya per la televisió, per la ràdio de la Generalitat, a l'hora de promoure precisament el consum de peix, de comprar peix de proximitat, de comprar les peixateries. El tema, ja sabem que anem una mica malament, que cada cop es consumeix menys peix. Ajuden aquestes campanyes o creieu que fa falta més impuls del sector institucional?
A veure, les campanyes no crec que ajudin massa. Ajudaria potser que es prenguessin les decisions pertinents amb el tema pesquer. Perquè el que està clar és que si no tenim peix, el poc que hi ha puja de preu i és un tema completament econòmic per totes les cases. I al final repercuteix en el sector de moltes maneres. Ara ens trobem que aquest any és el primer any que la veda es fa partida en comptes d'un mes i mig que s'allargava a dos. Ara han fet tot el mes d'octubre i tot el mes de febrer de veda. Això vol dir que les barques d'arrossegament no poden sortir a pescar, però no només això, sinó que hi ha una quota que el 99% dels mariners hauran acabat els dies que tenen de pesquera ara quan comencin la veda. Això vol dir que un cop retornin de la veda al mes de novembre hi ha barques que ja no els hi queden ni un sol dia per sortir a pescar, i les poques que quedin en dies seran menys peix que entraran al mercat, i automàticament és una demanda que ha de subministrar no només les peixateries, sinó el mercat central i altres llocs, i és una oferta i demanda. Si no hi ha oferta, el peix pujarà per les necessitats del sector. I això són decisions que són institucionals, que nosaltres poc hi podem fer amb això, però que en tot cas en patim les conseqüències, tots plegats. I com sempre acaba repercutint en el darrer, en el consumidor final, perquè si no, no té sentit cap tipus de negoci on la gent no s'hi pugui guanyar la vida.
Et trasllado precisament la mateixa pregunta que li vaig fer un dia al director general de Pesca. Estem de camí, per exemple, com passa als Estats Units, que el consum de proximitat, la matèria prima de qualitat, s'acabi convertint en un problema de classe o en un consum de luxe?
Jo crec que no hauria de ser així, però és que a tots nivells estem dirigits a que la gent acabi anant a fer una compra única a grans superfícies. Que sigui un problema de peix, és un problema que les decisions econòmiques els acaben prenguent, sigui l'IBEX 35 en el cas d'Espanya, el CAF en el cas de França, i les empreses que estan en aquests sectors, que són els que volen treure un rendiment econòmic, són les que realment prenen les decisions. No són tant els polítics que haurien de mirar per nosaltres, sinó que són precisament aquestes empreses. Jo crec que aquí nosaltres com a consumidors hauríem de fer no només tirar les responsabilitats cap a la gent que pren les decisions, sinó què fem nosaltres amb els nostres diners per sustentar l'economia que ens agradaria tenir, perquè som nosaltres els que tenim el poder econòmic de decidir amb els nostres diners on els anem a gastar. Sí? I mira, en el cas d'aquí a l'Escala, per exemple, jo sempre poso una comparativa. Fa uns 10 anys hi havia 3 empreses, 3 botigues d'esports. Aquest estiu ha tancat l'última. No, clar, però és que no hi ha cap persona que puguem dir que no hem anat al Decathlon. I nosaltres som corresponsables del que passa en la nostra societat, perquè nosaltres decidim què fem amb els nostres diners? No n'hi ha prou amb dir és que es prenen aquest tipus de decisions i no ens agraden. Hem de ser, som copartíceps del que passa econòmicament en el país. Catalunya sempre havia sigut una empresa d'una categoria mitjana, si tu vols, que sustentava un país, i ens l'estem carregant. Hi ha pimes que estan tancant cada dia, que comparativament donem més feina que una gran empresa. Jo sempre ho he dit, una peixateria d'un supermercat no dona feina a tota la gent que jo estic donant feina, siguen una peixateria sense cap més recurs que la pròpia peixateria, sí? Però al final som nosaltres que decidim quin tipus d'economia volem.
Núria, venim de l'estiu, estem al mes de setembre, podríem dir que ja fa baixada o comença a fer baixada en quant a poble. Com viu una peixateria el fet de la gentada de l'estiu de ser una peixateria d'un municipi turístic com és l'Escala? Com es complica la feina o com deriva tot plegat?
Jo no crec ja que sigui la peixateria o no, jo crec que tots els comerços d'aquest poble podem dir el mateix. Nosaltres no tenim una feina estable tot l'any, tenim unes puntes pronunciades, però la de l'estiu és enorme. Hi ha un problema que per poder assumir aquesta feina i per poder donar un servei necessites un personal. I em sembla que podria extendre-ho a tot tipus de comerços o empreses, que el tema de personal és un tema que inquieta. Hi ha diverses coses. Una és el personal en si, i l'altra és que no tenim una oferta de lloguers com per gent que voldria venir aquí a treballar a l'Escala i no pot venir perquè no té a on viure. Sí? Això a més, però que el tema del personal és un tema inquietant, ho és.
I Núria, tema de qui ve, consum de peix, tipus de peix, canvia respecte a l'any? O sigui, què gasta més la gent en temporada d'estiu?
El tema del peix potser no canvia tant, no és com vendre bambes o botes a l'hivern i xancletes a l'estiu. No canvia tant, però sí que hi ha un tipus de productes que se solen vendre més a l'estiu, que és brasa. O sigui, a l'hivern no té bé de gust fer una brasa al carrer perquè fa fred, per tot, però el tema brasa a l'estiu es porta més, també perquè hi ha càmpings, també per altres històries. Jo crec que el tema brasa a l'estiu seria un potencial.
Hem dit que tenim una parada de peix quasi recent estrenada. Hi ha entrat una persona, un company que anem a pescar a la peixateria. Ha estat el primer a entrar a la peixateria. De la parada que tenim ara, mira, ara parlaves mateix de peix de brasa. Què, si volem fer brasa o demà, etc., què ens recomanaries? Quin peix hauríem de comprar?
Per fer la brasa, qualsevol tipus d'escata. L'escata, tot el peix d'escata té la protecció de l'escata mateixa perquè no s'enganxi a la brasa i fa que el peix no perdi aigua, llavors que no quedi tan sec. No podem fer-hi un lluç a la brasa perquè se'ns trencarà, o en saps molt i fas manera de protegir el peix, però el peix de brasa normalment sol se'l descata. I després també peix blau, la sardina, que és la reina del peix a la brasa, o els barats també es poden fer. Llavors hi ha altres tipus de peixos com el turbó, que és un peix gras i també queda molt bo, o fins i tot l'escrita, que és un peix que no s'hi fa massa sovint, i l'escrita, sí, però l'escrita així sense pelar a la brasa té la protecció de la mateixa pell, i un cop la treus el peix et queda exquisit. Que passa que potser no estem acostumats a fer-lo d'aquesta manera, però que s'arriba a fer i que és boníssim, ho és.
Precisament alimentació, la Conselleria General de Pesca, etc., també van dient una mica o van insistint en el canvi d'hàbits de segons quines espècies. Per exemple, heu de consumir menys salmó i heu de tirar més a peix de proximitat, heu de consumir menys d'allò. Aquest canvi s'està notant o què en penseu vosaltres?
No crec que s'estigui notant. No crec que la gent no en faci gaire cas dels consells de la conselleria. El que sí que és cert, hi ha altres qüestions sanitàries, per exemple, que sí que es prenen més en consideració. Com per exemple que han canviat els nostres hàbits, hi ha ara es menja peix cru que abans no se'n menjava, i pel tema de l'anisakis sí que s'hauria de congelar el peix, i per exemple en aquest sentit sí que la gent li fa més cas. Però després amb la informació tampoc es dona sencera. Aquí al Mediterrani tenim molts pocs peixos, per no dir-te cap, que desenvolupi l'anisakis. Sí que poden portar larves, perquè biològicament els poden portar, però no se desenvolupa. Llavors es crea una alarma en què tot el peix s'ha de congelar. No, jo crec que no. Crec que no, perquè després perdem altres propietats mateixes del peix, sí, però sí que és cert que els hàbits han canviat, i si és per menjar amb cru, el peix s'hauria de congelar per evitar problemes, però mentre el peix estigui cuit no cal congelar-ho tot. Amb això vull dir, estan bé els consells, estan bé que es donguin pautes, però tampoc no cal fer cap alarmisme de res.
Núria, una curiositat, jo tinc un amic pagès que quan em passa les fotos del camp em ve la paraula ordre al cap, perquè eren totes les regues, tot plantat. Si parlem ordre de peixateria, quin criteri seguiu amb aquesta parada? O sigui, quin és l'ordre que poseu?
Mira, jo soc molt maniàtic amb això, i els tinc a vegades una mica negre, però és cert que en la nostra parada hi ha un ordre. Hi ha un ordre. Nosaltres tenim diferenciats les caixes amb el peix exposat, amb una partida que és de fritura, una altra que pot ser de planxa, una altra que és peix al forn, una altra que pot ser brasa i una altra que pot ser arrossos, fideuàs i de més. I sempre tenim aquesta distribució. Primer perquè quan has d'ensenyar pots dir, mira, tot el de fritura està aquí, per la brasa tot estan aquí, per fer el forn estan aquí, i això no vol dir que hi hagi vegades que hi hagi algun producte de dintre de la caixa que canvi de lloc per lo que sigui, però que la distribució sol ser sempre la mateixa.
I a nivell del dia a dia, explica'ns una miqueta, suposo allotgeneu els matins o les tardes, quin és el procés d'arribada o anar a buscar i arribada del peix a la peixateria?
Val. Primera hora del dematí hi ha la venda del peix blau, que es fa normalment aquí a l'escala, val? Hi ha vegades que sigui per qüestió de mal temps, sigui per qüestió que no n'han trobat, ens arriba de Blanes. El peix blau arriba al matí, sempre. Llavors, també tot el que és que arriba de Mercabarna, sigui els mariscos depurats, sigui el peix de fora, com pot ser el salmó, com pot ser el bacallà, siguin els congelats, tema restauració, tot això arriba al matí cap al migdia. I si hi hagués hagut peix blau aquí, que malauradament passa, el peix blau també arriba al matí. I llavors, quan tanquem aquí, jo a les 3 me'n vaig cap a Roses, la subhasta comença a 4:15, i després solem arribar aquí, que són 7:45 de la tarda.
De dilluns a divendres o de dimarts a divendres?
De dilluns a divendres, perquè el dilluns sí que és cert que està tancat, però clar, jo treballo, perquè si no, no tenim peix el dimarts. Uh-huh. Sí, la subhasta al cel a tarda és el peix que arriba a la tarda, és el peix que arriba a la tarda i és el que tenim l'endemà al dematí per fer la venda.
Núria, mira, farem, abans hem dit que faríem com una mica de repassada, ja ho has dit una miqueta abans, de la parada que tenim avui, per exemple, què ens destacaries? Quin és el producte que dius, on dia? Avui és el producte estrella.
Mira, això t'ho podria dir quan acabi la jornada i sapigué què és el que més hem venut avui.
Aleshores em faràs treballar més, em faràs venir aquí.
No ho sé, mira, amb una trucada te podria dir, mira, al final no hi comptava i avui he venut molt d'això. Però clar, nosaltres no sabem què és el que vendrem, per això a mi personalment m'agrada poder donar molta opció. Sí? No saps mai si la gent li vindrà de gust fer fregit, voldrà fer planxa o voldrà un peix al forn perquè té convidats o voldrà fer cassola, no, no saps mai, però l'opció l'has de poder donar. I si fos per exemple Sant Joan i me diguessis quin és el producte estrella avui, tindria claríssim que dir-te la sardina, però clar, no sempre Sant Joan,
no sempre.
Un altre gramma és que veiem aquí la nevera, que també us heu especialitzat o heu donat una mica la volta de full al producte elaborat, no? Carpaccios de gambes, fins i tot aquí veig vieires o samburinyes, croquetes, també veneu, si no tinc mal entès, caldo de peix, no? Per bases de fumet.
Sí, a veure, és cert que nosaltres hem fet una partida de precuinats, ja portem, ja va començar la meva mare fa molt de temps, i treballem una partida en fresc i una partida en congelat. Després, com tu bé has dit, tenim el carpaccio de gamba, que no el fem nosaltres, però que és de Pescadors de Roses. Llavors, és d'aquí de Cap de Creus i està fet. Sí, hem tingut una partida de precuinats i la gent li di... i és agraïda, suposo, perquè el producte també és bo, o almenys així ens ho fan arribar.
Núria, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa, per aquesta estona entre una parada de peix magnífica, per posar-nos també la realitat una miqueta del sector, o donar a conèixer quin és el vostre dia a dia i quin és l'ambient que es palpa dia d'avui. I fins la propera que vingui a comprar, que serà de no aquí molt, perquè ja saps que de tant en tant et faig la competència, dit això, moltíssimes gràcies.
Ja t'he dit moltes vegades, Sergi, que el que pesquets ho pots portar. Que això m'ho vendré. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Deixem ara els esports i anem un altre cop a submergir-nos al nostre mar, al mar Mediterrani, perquè aquest diumenge dues platges de Tarragona prohibien el bany per la presència de dragonet blau. Es tracta d'un animal molt petit, de color blau, com bé diu el seu nom, i que pot ser verinós. Per saber-ne més de tot això, en parlem amb Jaume Folch, professor de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat Rovira i Virgili i expert en Biologia Marina. Molt bona tarda, Jaume.
Hola, Marina, bona tarda. Gràcies per convidar-me al programa.
Escolta'm, per la gent que no s'imagini aquest animal, com l'hem de pensar o com ens l'hem d'imaginar?
Doncs és un animal que és molt sorprenent, però segueix una... És molt sorprenent perquè estèticament és molt curiós, té com una mena com de tres parells de, per dir-ho així, com de potes o rems o digue-li com vulguis.
Home, la veritat és que a simple vista és un animal que és bonic, vull dir, no és un animal lleig.
Sí, i té com unes potes acabades amb unes plomes, i això és perquè té una forma de viure que recorda una mica, bueno, ara ja clar, les noves generacions, igual ja parlem de coses, de quan eren joves, quan anàvem als rius, quan colònies allà al riu Brugent, allà a la riba, doncs hi havia els sabaters, que eren uns insectes que corrien damunt de l'aigua, amb unes potes molt fines. I llavors aquests dragonets fan una mica com els sabaters, que corren per damunt de l'aigua, no s'enfonsen, que és la seva manera de viure, que és viure en superfície. Viuen en principi en alta mar i, bueno, com de fet la major part de les meduses, que no són costaneres, per dir-ho així, però depenent de les corrents, del vent i de com vagi tot, es poden acostar a la platja. El que passa és que això no passava últimament. De fet, fa molts anys que no passava.
Per tant, clar, podem dir d'alguna forma que n'hi havia hagut ja al Mediterrani?
Diuen les cròniques que feia segles que no se'n veien i que els últims avistaments d'aquesta espècie eren del 1700 pràcticament.
Déu-n'hi-do.
Sí, però que s'han tornat a veure recentment, fa uns 4 anys, i això coincideix una mica amb l'aparició d'una altra espècie. Bueno, parlarem una mica del que són aquests animals, que així s'entén una mica.
Sí, endavant.
De temps. Vale, la forma li ve de que pertany a un grup d'organismes marins que es diuen nudibranquis. Llavors aquests nudibranquis, perquè ens fem una mica la idea, són com a caragols de terra però sense closca. Per dir-ho així, com una babosa petita, d'aquelles de jardí, de les torretes, d'aquelles que són així marronetes o fosques. Pues una mica d'aquesta mida. Però les de terra són així lletjotes, pobres, i en canvi els nudibranquis marins són, fan les delícies dels submarinistes i dels fotògrafs, perquè tenen uns colors i unes formes que són molt boniques. De fet, aquí a la costa de Tarragona, jo no sé si anem allà al parc subaquàtic de la CES, és on fàcilment els trobarem, doncs és molt fàcil de veure'ls. Llavors tenen aquests colors molt llampants, moltes vegades acaben, les puntes són de colors blanquinosos i després uns colors així vermells, grocs, són molt bonics i són molt espectaculars, tota aquesta família d'organismes. I la raó és que són com una mena de bandera, una mena de rètol que posa "no em mengis". I la seva tàctica perquè no se'ls mengin els peixos és que s'alimenten de pòlips. Aquests pòlips acostumen a tenir substàncies urticants. Llavors ells el que fan no excreten les substàncies d'aquestes urticants, sinó que se les guarden.
Això anava a dir, aquest animal, el dragonet blau, s'alimenta de meduses, si no vaig equivocada.
Sí, ara hi anem.
Ah, exacte.
I llavors, els nudibranquis normals, els que trobem normalment per aquí, hi ha moltes espècies i molt boniques, són entre urticants indigestos per la major part de peixos, que se'n poden intentar menjar un, però el segon ja no. Si no és un peix així amb molt poca memòria, una mena de dorit, ja no ho torno a provar. Perquè deixen els... És com si nosaltres mengéssim caragols que s'haguessin alimentat d'ortigues. Uh-huh. I les ortigues piquen perquè tenen àcid fòrmic. Els caragols nostres, encara que vengin ortigues, després això ho treuen fora, no? Ho excreten. Però si fessin com els nudibranquis, els nostres caragols de terra de Lleida, doncs guardarien l'àcid fòrmic al seu cos, en aquests plomalls, en aquestes vesícules. I al menjar-se caragols serien per nosaltres urticants. Doncs aquesta és la manera en què sobreviuen. Llavors aquests animals, en particular el dragonet, s'alimenta de dos, de més, però sobretot de dos espècies que semblen meduses però que no ho són. Hi ha una espècie que és pròpia d'aquí, que és la velella, que és la com es diu això?
La caravela portuguesa.
No, és una que és pròpia d'aquí, que és la barqueta de Sant Pere.
La barqueta de Sant Pere, que a principis d'estiu en vam tenir moltíssimes a totes les nostres platges.
Doncs, aquests animalets poden menjar-se aquests animalets, que no són una medusa. El que són és com una mena de colònia de pòlips. Els pòlips són com petits animalons acabats amb uns tentacles que filtren l'aigua, per dir-ho així, capturen coses, matèria orgànica de l'aigua. Llavors hi ha pòlips que tenen forma de tentacle, hi ha pòlips que serveixen per alimentar-se, altres per reproduir-se, altres per fer la forma aquesta que té de com de vela, no?, que és el que serveix per impulsar-se pel vent. Llavors, clar, si aquest dragonet s'alimenta d'això, pues la barqueta no té urticant. No és perillós. Però si, i aquesta és la cosa preocupant, si el dragonet s'alimenta de l'altra, que és la caravela portuguesa, doncs aquesta sí que té un urticant potent. Llavors, aquest animalet és perillós si hi ha menjat la caravela portuguesa abans, la Fissalia fissalis. Perquè llavors al tocar-lo és com si toquessis una caravela portuguesa. És com si et mengessis un caragol que s'hagués alimentat d'ortigues, perquè ens entenguem una mica. Depèn de la dieta que porti. Clar, quina és la part preocupant? Doncs la part preocupant és que si hi ha aquests animalets per aquí, que han arribat a la costa, doncs és indicador de que possiblement, encara que no hagin arribat a la costa, hi hagin caraveles portugueses donant toms.
Això et volia preguntar, si que hi hagués aquesta espècie aquí que s'hagi avistat, vull dir, no és que haguem vist un banc de dragonets blaus per les platges, sinó que s'ha avistat aquesta espècie a les nostres costes, deu voler dir d'alguna forma que en menor o en major mesura alguna caravela portuguesa també ja tenim al Mediterrani.
Sí, de fet ja van arribar a Tamarit i ja es va haver de tancar la platja de Tamarit. per la presència d'alguna resta de caravela portuguesa. Això, les caraveles portugueses, en principi, igual que aquests animalets, són de mars tropicals, de mar calenta, i teòricament, en principi, són atlàntics. Es poden trobar a l'Atlàntic, es poden trobar a Àfrica, a les costes africanes, a les costes del Carib, però clar, com nosaltres tenim una Mediterrània que fa 4 dies estava a 30 graus, doncs el que fa és que les caraveles portugueses que entren per l'estret de Gibraltar, perquè nosaltres el Mediterrani és un mar que se seca per l'evaporació. Llavors, clar, entra aigua de l'Atlàntic, i aquesta aigua de l'Atlàntic porta de tot.
Entra per Gibraltar.
Clar, entren caraveles, però quan l'aigua estava més freda, les caraveles no estaven a gust i no reproduïen. Però ara sembla que sí que estan a gust i sembla que sí que reprodueixen. I llavors entren també els animalets que s'alimenten exclusivament de o caraveles o de barquetes de Sant Pere, perquè és un animal que només menja això. Bueno, hi ha alguna altra espècie, però bàsicament això. Per tant, si hi és indicador que hi ha l'altra espècie que li serveix d'aliment.
Mm-hmm. Ara parlarem de les conseqüències de que això hagi arribat, però abans, si en cas, perquè a més són animals molt petits, vull dir que tu pots estar a la platja, no adonar-te'n i tocar-los perfectament. Si en cas de que els toquéssim, què és el que ens pot produir?
Bé, doncs, això, la reacció no és igual per a totes les persones, igual que no és igual per a totes les persones que et piqui una vespa o que et piqui una altra medusa de les que són més habituals. Llavors, bueno, té acostumat a tenir doncs, conseqüències que com a mínim són de picor, s'assemblen a les de la caravela portuguesa, doncs un cou fa mal la zona que està exposant, no, al verí, i llavors pot provocar vòmits, però depenent si la persona és sensible a aquesta substància, aquest tòxic, aquesta substància urticant, doncs el que pot generar és una reacció anafilàctica, i llavors això ja és una miqueta més complicat. És el mateix que passa quan una persona li pica una vespa i comença a fer així, que es comença a ofegar, això és una reacció anafilàctica i això s'ha de tractar doncs amb antihistamínics o fins i tot anar a l'hospital. Però són picades que són perilloses. També no és el mateix amb una persona adulta que amb un nen, no és el mateix depèn d'on te piqui, quin tipus de part del cos, si la pell és més fina o no, un ull o no pas una cama, i depèn de la casuística. I evidentment són animals que no són fàcils de veure, perquè també molta gent no identifica aquestes espècies com és natural. I si la mar està remenada com aquests dies, doncs són molt difícils de veure, perquè són també blavets, es confonen amb el color de la mar. I no. I clar, tot això genera problemes, i al final, si la solució, que és lògica, no és cap crítica, però és acabar tancant una platja en plena temporada, doncs home, això també té conseqüències econòmiques. Bueno, és tot un trasbals, no? Un cap de setmana doncs, d'agost o de setembre en l'aire, doncs clar, també fa mal això, no? Cada vegada és més freqüent.
Aquests animals, ho deies i ho comentaves, que són de zones tropicals. La seva arribada aquí, tant de les portugueses o d'aquests dragonets blaus, al final és per l'escalfament que estem patint del Mediterrani.
El Mediterrani cada vegada és un mar que és més còmode per espècies tropicals. I les espècies tropicals n'hi ha de molts tipus, n'hi ha que no són estrictament perilloses, però les hi ha que sí que ens poden donar problemes com aquestes. Una picada d'una fissàlia o d'un dragonet s'ha d'anar amb molta cura. Sobretot si són nens s'ha d'anar amb molta cura. Això sí que és veritat. I s'ha d'estar molt vigilant perquè sí, pot ser greu. Hi ha hagut algun cas de picades mortals, no aquí al país, gràcies a Déu, però hi ha alguna referència d'alguna, sobretot nens, que han tingut problemes seriosos. Per tant, no és per espantar ningú, però sí que s'ha de tenir cura. Uh-huh. I llavors, clar, el problema és que la nostra zona, i el Mediterrani en particular, és un medi que s'escalfa molt més ràpid que l'atmosfera, té una inèrcia tèrmica, que vol dir que costa molt que s'escalfi, però costa després molt que se refredi. i llavors els increments de temperatura registrats en els darrers anys quasi que són de 2 graus per sobre de la mitjana en els darrers anys. Ara no tinc al cap la gràfica, no? Però
sí, aquest any ha estat pràcticament 2 graus per sobre de la mitjana, l'any passat també va ser 1,5 graus, 2 graus.
Sí, i això vol dir que s'escalfa més ràpid i amb més intensitat que l'atmosfera, que és més variable, és més ràpid que canvi de temperatura a l'aire, no? Un front fred de seguida ho canvia, però la mar no. La mar té una dinàmica, i clar, és un volum d'aigua immens. També no parlem del conjunt de la columna d'aigua, parlem de l'aigua superficial costanera. Però les aigües superficials, si s'escalfen, són també justament on viuen aquests organismes. Per tant, qualsevol cosa que afecta la superfície, encara que els fons pregons la temperatura no hagi canviat molt, però la superfície sí, ja ho tenim aquí, això. I d'organismes que entren al Mediterrani, doncs hi ha dos procediments bàsics. Un, el natural, que és a través de Gibraltar, per reposar l'aigua que s'evapora i que els rius de la Mediterrània no poden compensar, perquè tenim el Nil o tenim d'altres rius, però no són suficients per compensar l'aigua que marxa a l'atmosfera. I l'altre punt d'entrada ja no és natural, sinó que és derivat de la mà de l'home, que es diu Canal de Suez. Uh-huh. Llavors, mitjançant el trànsit de vaixells pel Canal de Suez, doncs hi ha espècies, per exemple, del Mar Roig, que és un mar tropical de la zona d'Egipte, i d'una banda del Mar Roig i l'altra Aràbia Saudí i altres països, i llavors aquí entren espècies adherides als vaixells o a l'aigua de sentines, etc. I així doncs tenim una aportació contínua d'espècies que cada vegada s'hi troben més a gust amb una aigua més temperada. No és la primera vegada que el Mediterrani s'escalfa, però no en vida nostra, sinó que en eres geològiques el Mediterrani s'ha assecat, el Mediterrani s'ha tropicalitzat, tenim encara espècies que viuen aquí a Tarragona que són espècies tropicals, de coralls, els mateixos nudibranquis. El ser una aigua tropical i temperada no és la primera vegada que passa, però sí que passa en vida nostra en particular, en l'època moderna, sí. I en època dels homínids moderns, per dir-ho així. Llavors els canvis, quan són molt ràpids, com tota la vida, costa d'adaptar-se. Uh-huh. Els canvis, perquè els puguem digerir, necessiten un temps, un procés, però clar, si això només tens 2-3 anys per adaptar-te, és més difícil, el xoc és més complex de gestionar.
I ja, que tenim. I ja per anar acabant i de forma ràpida, ens hem d'alarmar perquè al final d'alguna forma haurem d'acabar convivint amb aquestes espècies i cada cop n'hi ha més, com a Austràlia també conviuen amb altres espècies que són verinoses.
Jo sempre faig una reflexió i em faig molt pesat i demano perdó si sóc excessivament reiteratiu. Nosaltres tenim un parell de problemes. Un problema és això de l'escalfament i de l'arribada contínua d'espècies al·lòctones, vol dir que no són les que tenim nosaltres habitualment a casa, i l'altre problema és que les espècies de casa tampoc no les deixem viure massa còmodes. I estem perdent espècies de casa. Clar, tenir espècies pròpies, nostres, doncs fa més difícil que entrin espècies de fora, com tota la vida. I com podríem fer per tenir més espècies pròpies? Doncs simplement creant espais on les espècies marines, sobretot els litorals, es puguin recuperar. Puguin recuperar-se, diguéssim, les seves poblacions, els seus estocs, demogràficament gairebé. Però clar, a Tarragona el problema és que d'espais de recuperació, espais de reserva, espais on tota la societat estiguem d'acord, no, és que aquí és perquè tornin a reproduir-se els meros, o les sípies, o els calamars, o els que siguin, sobretot espècies depredadores, no?, que poden plantar cara davant d'algunes d'aquestes espècies, no aquestes en particular, però d'altres. Clar, si no tenim cap espai de recuperació i tothom només fa que extreure i només pensa tothom en pescar i no pensen en res més, doncs evidentment cada vegada el problema es fa més gran. Jo recordo la directiva europea, que jo esperem que encara sigui vigent, no?, fins que s'acabi el període, 2030 el 30% del litoral hauria de tenir alguna figura de protecció. Tenim algun exemple singular aquí, nosaltres, bueno, a part de Masia Blanca, que és una reserva de pesca del Ministeri, a part del Parc Subaquàtic de Tarragona, que també és un altre exemple de protecció, però aquí s'acaba la història. I tenim un petit exemple, que és la platja del Cadet, a Cambrils, que és un quilòmetre, gairebé 900 metres, de praderia de Posidònia conservada, i que jo crec que seria una mica el model a seguir. És a dir, un model que permeti compatibilitzar l'activitat turística, però sostenible, sense que això impliqui doncs un impacte continuat sobre els estocs poblacionals. Clar, hi ha figures de convertir els esports de pesca en esports que siguin sostenibles, però clar, això s'ha de valorar.
Ho hem de deixar aquí moltes...
Ui, perdó, sí, que jo xerro molt.
No pateixi. Moltes gràcies per atendre'ns, estarem pendents de tot això i de veure com evoluciona. Moltes gràcies.
A vosaltres, molt amable.
Que vagi molt bé.
De mar.
I anem a un port gran com el de Barcelona, que comporta un volum d'entrades i sortides, moviments de vaixells i tota una complexa tasca de control. Qui ha fet aquesta feina? Doncs avui ho descobrim de la mà de l'Oriol. Endavant, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, avui volem parlar amb Eric Martínez, que és operador de tràfic portuari, i volem descobrir què és aquesta professió, què és aquesta feina, i per això l'hem convidat aquí als estudis de la ràdio. Eric, molt bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Doncs bé, operador de tràfic portuari, per tant, treballes al port, treballes en un port, explica'ns, descobreix-nos què és aquesta feina.
Doncs la meva feina principalment és coordinar i gestionar el tràfic portuari, el que és tant interior com totes les arribades i sortides que hi ha dins del port.
Ah, un port de Barcelona.
El port comercial de Barcelona.
Port comercial de Barcelona. Clar, això què implica? Exactament, quin és el teu dia a dia?
El meu dia a dia és totes les arribades i sortides que n'hi han, intentar que arribin a l'hora, tots els vaixells tenen unes escales, tenen unes atracades, i gestionar aquests moviments dins del port. Què implica això? Dins del port hi ha diferents actors, com els serveis de practicatge, el servei de remolcador i els serveis d'amarradors. Tot això, la nostra feina és coordinar les entrades i sortides, gestionar que el tràfic sigui fluid, i dins d'aquests actors que es puguin gestionar totes les maniobres.
Ara estic intentant mentalment fer un paral·lelisme a una torre de control d'un aeroport. Vindria
Correcte.
A ser això?
Sí, més o menys és el mateix. La diferència és que les avions són en 3D i els vaixells és en un pla.
Sí.
No? I per sort podem parar els vaixells i les avions no es poden parar.
Oh, parar un vaixell, com es para per això un vaixell? Frenant-lo, aguantant-lo?
Bueno, amb previsió, per sort tenim previsió i tenim diferents mecanismes per veure-ho. Que després us explicaré, el tema està en poder gestionar aquest tràfic de manera fluida.
Sí.
Aleshores, nosaltres tenim diferents ajudes, on calculant la distància i la velocitat tenim una ETA estimada, una arribada estimada, i amb això podem calcular les arribades a diferents punts.
Clar, que has de dir, doncs mira, tal hora em ve aquest vaixell, aquest creuer, o que sigui, i surten uns altres, i per tant has d'anar coordinant tot plegat, déu-n'hi-do.
Correcte, sí. Hi ha moments de happy hour, que diem,
sí,
que és quan arriben tots els ferris, tothom vol sortir, tothom vol arribar, i s'ha de buscar un equilibri dins d'aquest engranatge que n'hi ha i buscar aquesta fluïdesa.
Clar, això on deies, la tecnologia, clar, imagino que us ajuda amb tot plegat, no? Deu tenir tots els vaixells que venen, doncs això, no sé si amb un mapa o com ho feu.
Correcte,
això.
Correcte, sí. Dins de l'argot nàutic comentem amb cartes, treballem en cartes electròniques i en sistemes actualment tenim els AIS. L'AIS és un sistema que identifica el vaixell mitjançant del satèl·lit, com una xarxa en GPS, però el posicionem dins d'aquesta carta. Aleshores, un cop ja tenim posicionat aquest vaixell, el podem veure. Abans no teníem aquesta tecnologia,
clar,
i havíem de veure amb prismàtics, i l'experiència és un grau, correcte.
Clar,
a veure, la línia i anaves calculant. Actualment ho podem veure mitjançant aquestes cartes.
Clar.
Aleshores, un cop tenim el vaixell posicionat, ja podem gestionar totes aquestes arribades.
Sí. Déu-n'hi-do, imagino que, no sé com hi arribes a aquesta feina, a aquesta professió, quin és el camí formatiu que t'hi ha portat, Eric?
Doncs els meus inicis, jo vaig estar navegant des de petit, m'agradava el mar, i en el moment que vaig haver de decidir començar a estudiar, formar-me, no, tenia molt clar que volia fer nàutica. I un cop estava fent nàutica, em va sortir l'oportunitat de fer unes pràctiques com a operador de serveis portuaris, i aleshores, com aquestes pràctiques, vaig aprendre molt el que és la funció de l'operador de tràfic portuari. És necessari la formació en nàutica, i després hi ha cursos afegits, com curs de ràdio, i un curs d'operador de tràfic portuari per estar actualment a la posició on estic.
Clar, ho dius, eh? M'agradava el mar des de petit, és a dir, has d'estar molt vinculat emocionalment i tradicionalment al mar perquè t'atregui una feina d'aquest tipus.
Sí, realment des de petit porto navegant, m'agradava el mar, el contacte, l'ambient que hi havia, la gent, tinc molt bons records de la Facultat de Nàutica, la veritat que és una experiència molt gratificant, i inclús tots els personatges que m'he anat trobant, tota la gent que m'ha estat fins a arribar on estic ara, m'han ajudat, i de veritat que és un ambient molt recomanable.
Poca gent, per això, no?, es dedica a aquestes qüestions, o no les coneixem, si més no?
No es coneix gaire. És cert que és una professió que no es coneix, o almenys no té molt de rebombori. Però sí que és veritat que dins del port, per exemple, estem en allà, sempre, encara que no fem molt de soroll o no se'n senti gaire, estem en allà, i el tràfic d'entrades i sortides... és la nostra funció, coordinar-les.
Clar, perquè si no hi fóssiu...
Si no ho fóssim, seria una mica més complicat.
Clar.
Sí que és veritat, i més en tant flux de tràfic.
Clar, perquè el port de Barcelona, per exemple, quin és el volum de vaixells que mou al dia o a l'hora?
Estem movent aproximadament sobre uns 50 vaixells diaris, de mitja, més o menys. És un tema... Hi ha molt de volum, jo et dic, sobretot de ferris, contenidors... És un port bastant complet en aquest sentit. També tenim creuers.
Sí.
I realment hi ha molt de moviment al port de Barcelona.
I tant. Sí, clar, perquè ho gestioneu tot, eh? Tant vaixells de mercaderies, diguem-ne, com vaixells comercials de persones. Creuers, quantes entrades té el port de Barcelona?
Té dues entrades.
Dues entrades.
Tenim dues entrades, Bocana Nord i Bocana Sud.
I
ara Bocana Nord està més per la marina... de iots i alguns ferris, i Bocana Sud, que és principalment on tenim el tràfic dins del port.
I els controleu totes dues, tot i que, clar, ja m'entren més vaixells per la Sud.
Sí.
Caram.
No, molt bé, és una realitat que no... És algú que no esperava mai arribar-hi allà. És un treball molt, molt satisfactori, perquè quan veus la fluïdesa, quan tot surt bé, quan tot va bé, realment és molt satisfactori.
Quan tot surt bé. I el dia que no surt bé, hi ha algun dia que recordis que diguis uf, avui ha sigut un dia complicat, avui hem tingut algun problema, alguna cosa que no ha anat bé i això ens ha fet anar malament tot el dia?
Sempre tenim plans A, B, C. Sempre intentem preveure aquestes coses. Pot ser que vingui vent, pot ser que vinguin onades, que hi hagi corrent... Que... Tot això són factors que s'hem de preveure. I dins de la seguretat són factors molt importants, sobretot perquè sempre pot passar. Encara que no passi mai, tinc la sort de que estem preparats per fer-ho.
Clar, i a més, compteu, imagino que sou, diguem-ne, que una part d'un engranatge important, no? Perquè ara estic pensant també, doncs, en gent que es dedica a anar fins als vaixells on... vaixells que no han estat mai, potser, al port de Barcelona, pugen al vaixell i els hi van dient quina maniobra han de fer per entrar. O sigui que hi ha tot un engranatge per tirar endavant tot això, no?
Sí, aquí ve la funció del pràctic.
El pràctic, són capitans, exacte, que no em sortia el nom.
Són capitans experimentats, especialitzats en el port de Barcelona, i realment... ajuden a fer aquesta tasca, assessoren el vaixell a fer les maniobres, a com entrar al port, com sortir, i gràcies a ells tenim molta seguretat dins del port.
Clar. Estan coordinats, imagino, amb vosaltres.
Correcte, sí, estem dins d'aquest engranatge que deies. Som molts factors i entre tots hem de coordinar, i sobretot el treball en equip.
Sí, sí, doncs una feina interessant que, de veritat, ens agrada molt de descobrir, perquè és això, no coneixem a moltes persones que es dediquin a l'ambient del mar, a l'ambient de la nàutica. Ho tenim molt a prop, perquè el mar el tenim aquí mateix, però, en canvi, segons com, ens queda lluny. No sé si et sembla, això.
És possible que estiguem, no d'esquenes al mar, perquè l'estem veient constantment, però sí que... realment hi ha molt de moviment dins de l'aigua. Igual aquí a Port d'Arenys tenim un port, tenim diferents ports, i d'esbarjo, però és molt important per mi, que he navegat, provar-ho, i viure el que és la sensació d'estar en el mar.
Tothom ho diu, tothom que ho ha fet, que navega, que surt al mar, és igual a remar, a navegar, tant és amb un paddle surf que amb un iot de luxe, és igual, aquella sensació d'estar al mar, aquella sensació de llibertat, tothom la destaca.
Sí, el salitre té algo que ajuda a desconnectar, ajuda a disfrutar, a conèixer gent nova, i és algo molt satisfactori, en veritat, inclús quan acabes de navegar, conèixer gent nova, ajudes, tots en el mar sempre ens estem ajudant.
Perquè deies de petita ja començava a navegar, m'agradava, amb quin tipus de vaixell, Eric?
Jo vaig començar amb vela lleugera, vam estar, típic dels teus pares t'apuntant a un campus de vela, vaig començar a navegar, a aprendre diferents modalitats, no? Després vaig passar a windsurf, i en allà vaig començar a fer la meva petita comunitat, vaig conèixer els meus amics actuals, i gràcies aquí és on vaig crear una base del que sóc avui dia.
Sí, sí, el mar té alguna cosa que crida, no?
Sí, sí, a més ho necessites. A vegades que te'n vas fora i no veus el mar, tornes i dius, ja està.
15 dies a la muntanya els hi pots passar, però t'enyores.
Sí, es troba a faltar, es troba a faltar.
I més quan és la teva feina, a més també és la teva professió.
Sí, sí, és una professió que ho vius. És juntar l'oci amb el que és la professió, ajuda a viure les coses de diferent manera, també a desconnectar. Al final, quan acabes de treballar, per sort, tens diferents moments d'estrès, de satisfacció, com deia, però després tornes a navegar i tot és calmat, tot és una altra cosa.
Sí. Els horaris són complicats, Eric, perquè et sembla que estàs fent torn de nit aquests dies, treballes al port de Barcelona, vius a Calella, no? Ets de Calella, per tant, hi ha desplaçament, això també suposo que influeix també en el dia a dia.
Sí, tenim torns dins de la torre, fem torns de 24 hores, 24/7 estem,
sí?
La torre és un servei que està tots els dies de l'any, i dins d'aquests torns tenim torns de 8 hores,
sí?
I fem matí, tarda o nit.
Ara
he fet el torn de nit,
sí
que és complicat gestionar-ho, i sobretot respectar molt les rutines, tant d'àpats i com del dia a dia, per si no, realment el cos es descarbura.
Clar, m'imagino una setmana de treballar, m'invento, no sé com ho feu, una setmana treballant de nit, la següent al matí, l'altra a la tarda, clar, al final el cos també es destarota.
Sí, sí, has de buscar moments d'aquest canvi, com potser ara de nits agarrossego uns dies de jet lag,
clar.
Però al final el cos s'acostuma a tot, respectant les rutines, és molt important tenir rutines, perquè si no és quan el cos pot ser que al final peti.
I conciliar vida laboral i familiar també, en aquest cas doncs tens criatures petites, per tant aquí també hi ha aquest factor.
Correcte, és més encara més difícil, però bueno, al final se n'acaba sortint.
O quan és una passió, no? Quan és una feina que a més és una passió,
sí.
Tot es fa de més i de menys i tot acaba sortint.
Sí, el trajecte és el de menys, però al final t'ajuda a connectar i a desconnectar. I acabes, arribes a casa net i pots tornar a compaginar la vida familiar i les teves rutines.
I tant. Home, és bonic, jo recordo, a vegades de petit o de més gran, passar per el cinturó litoral de Barcelona només per veure els vaixells, només per veure el port, per veure els barcos, ja passaves per la ronda litoral o alguna vegada fins i tot doncs, acostar-te i anar a mirar aquests vaixells, que clar, per la zona del Maresme doncs, no els tenim, has d'anar a Barcelona a veure'ls. Quin és el vaixell més espectacular que recordes amb qui hagi treballat o que hagis controlat?
No, realment, actualment tenim a la torre, tenim la visió panoràmica, veiem totes les maniobres en directe.
Clar.
I dona gust aixecar el cap i poder veure aquestes maniobres.
Clar.
De les maniobres així que recordo més m'han impactat són els creuers, estem parlant de creuers a 350 metres, 360 metres, o de portar contenidors de fins a 400 metres.
Uf.
Perquè ens entenguem, és des de l'estació fins al supermercat d'aquesta cadena valenciana.
Sí.
Són 400 metres la distància que hi ha des de l'estació d'Arenys
fins a
aquest supermercat.
Sí, ja sabem quin és.
Són 400 metres, estem parlant d'una distància
d'una
eslora considerable.
Un vaixell que vagi d'aquí fins allà, Déu-n'hi-do.
Sí.
Clar, clar, 400 metres, és gairebé mig quilòmetre, sí. Tampoc, clar, és mig quilòmetre de vaixell, clar, això, clar, vol dir que el port de Barcelona també és immens.
És molt gran, sí. Tenim molta longitud de port i realment dona gust veure quan hi ha moviment, quan hi ha aquest tràfic tan fluid, dona goig veure com es mou el port.
Clar. I tot, com ho deies, ben controlat, ben organitzat, perquè clar, no es trobin dos vaixells que un vol entrar, l'altre vol sortir, tots dos volen entrar, clar, aquí s'ha de vigilar molt.
Correcte, aquesta és la nostra funció. Tots volen entrar, tots volen sortir, i la nostra funció és limitar aquests moviments.
I tenen pressa? Allò que dius, no, jo vull entrar primer que l'altre, no, l'altre vol entrar primer que aquest, o això no passa?
Tothom vol arribar, sí.
Tothom vol arribar. Tant és que portis persones com que portis mercaderies,
sí,
no?
Sí, bueno, dins dels els ferris tots volen arribar i realment és normal. Estan creuant Balears i arribant al port i tenen, volen arribar, tenen passatge a bord i han d'arribar.
Sí, sí, clar, han d'arribar i a més clar, comunicant, deveu comunicar amb infinitat d'idiomes.
Sí, aquí principalment al port treballem en anglès.
Clar.
Tots tenim els nostres accents, tots tenim la nostra de parlar.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al programa i ara cap a treballar?
D'aquí una estoneta.
D'aquí una estoneta, sí. Cap a treballar.
Sí.
Torn de nit.
Correcte.
Perfecte. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'avui. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos. Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Despedida de esta playa de mi vida, te hice una promesa, volverte a ver así. Más de 50 veranos hace hoy que no nos vemos, ni tú, ni el mar, ni el cielo, ni quien me trajo a ti.
me robas el corazón. Esto no es un reggaetón, pero hace bom bom. Como la oreja de Van Gogh, tú eres la reina del pop. Aquí mi banda está tocando. Están dispuestas a reventarlo para bailar, para pasar el rato. Si tú estás cerca, levanta el vaso.
La Xarxa.